Migdia, amb Dolors Lleó.
Molt bon dia, és dilluns 15 de març. Naomi Esteve, bon dia.
Molt bon dia.
Amb ella, com sempre, fem els titulars de la jornada. Aquest cap de setmana s'ha complert un any de la declaració de l'estat d'alarma per la irrupció de la SARS-CoV-2.
Per evitar la propagació del virus, la població va quedar confinada a casa, provocant que la crisi pandèmica tingués derivades socials i econòmiques d'un abast a llarg termini encara impredictible. El tinent d'Alcaldia de Política Social, Ramon Llamazares, ha explicat que des de l'Ajuntament s'ha treballat per aixecar un mur de contenció que protegeixi la població i, en especial, els més vulnerables.
Entitats i establiments del litoral calellenc reaccionen a una possible platja per gossos.
La consulta sobre si Calella ha de tenir una platja per a gossos o no, no ha deixat indiferent a ningú i ha generat diferents opinions entre restauradors i entitats de la zona. Mentre que tots estan a favor que Calella tingui un espai destinat per a aquests animals, la ubicació que ha de tenir és el que ha generat més controvèrsia. La zona de davant del camp de futbol de mar és un dels espais proposats pel grup promotor.
Esquerra retreu al govern que entri en l'atac personal per defensar la gestió de la Bruna.
El principal partit de l'oposició dubta que s'hagi abordat una situació que defineix de complexa amb la profunditat i recursos que caldrien, i retreu al govern que no hagi aprofitat la mà estesa que se li ha ofert per donar-hi sortida. La regidora Pilar Rocafort s'ha desemmarcat de les declaracions de la portaveu de la CUP, Núria Freixas, qui va dir que l'executiu se n'havia rentat les mans, però ha lamentat que s'hi hagi donat resposta per mitjà d'un atac personal i directe.
El període de preinscripció escolar arrenca avui i es podrà fer només de forma telemàtica.
La Generalitat ha activat el protocol preinscripció 2021-2022, on s'hi mostra l'oferta educativa de Catalunya i permet realitzar els tràmits. Avui, 15 de març, arrenca el procés pel segon cicle d'educació infantil i primària. En el cas de la secundària obligatòria, serà a partir del 17 de març. L'Oficina Municipal d'Escolarització assessorarà i ajudarà les famílies que no disposin de mitjans.
També explicarem avui com l'agrupament Escolta Montnegre, el CAU, ha reprès finalment l'activitat.
I ho ha fet adaptant l'escoltisme a la nova normalitat i seguint totes les mesures de seguretat. Dissabte a la tarda, les diferents unitats del CAU de Calella van poder pujar al pati de l'Ós, on van realitzar les seves activitats.
I pel que fa al temps, aquesta tarda dominarà el sol a tota la comarca, tot i que a primeres hores de la tarda encara podrien quedar alguns núvols alts. Temperatures màximes sense canvis en valors avui, que arribaran als 17 graus. Aquest cap de setmana s'ha complert un any de la declaració de l'estat d'alarma per la irrupció del coronavirus. També ahir va fer un any que l'alcaldessa Montserrat Candini es va dirigir a tota la població amb un missatge institucional per apel·lar a la seva col·laboració i responsabilitat col·lectiva per frenar la pandèmia. Aquell 14 de març del 2020, Candini demanava quedar-se a casa el màxim temps possible. Llavors encara no s'havia detectat cap cas a Calella, però Candini ja demanava no sortir al carrer i estar tancats perquè, deia, era l'única manera d'evitar que s'escampés.
Estem davant d'un dels moments més difícils de la nostra vida col·lectiva. Estem davant d'una situació d'emergència sanitària que, amb aquesta magnitud, no ens havia passat mai i que requereix de la nostra responsabilitat. Això que està passant no és una broma. Per què em dirigeixo a tots vosaltres? Per una qüestió tan ben senzilla, en gran part que puguem frenar aquesta malaltia, aquesta epidèmia que es diu coronavirus, depèn i molt de la nostra actitud individual, depèn de nosaltres. Durant 15 dies, quedeu-vos a casa el màxim de temps possible.
En el missatge emès a través de Ràdio Calella Televisió, l'alcaldessa també va agrair la tasca i dedicació de tots els professionals sanitaris en un moment on començava a patir el col·lapse del sistema. Aquell 14 de març també es va reunir per primera vegada el comitè de crisi que va crear l'Ajuntament per fer un seguiment de la Covid i prendre mesures per evitar el contagi entre la població. El comitè de crisi va ser l'òrgan encarregat de fer un seguiment al minut de l'evolució de la crisi del coronavirus fins al 19 de juny, quan es va dissoldre.
Doncs aquestes paraules de Candini es produïen en un moment que va ser l'inici, que va marcar l'inici d'un any que ha estat com una muntanya russa d'emocions, de situacions i també de decisions. El tinent d'alcaldia de Política Social, Ramon Llamazares, ha explicat avui que el seu objectiu, el de la seva àrea, en l'últim any ha estat aixecar un mur de contenció per protegir la població i en especial els col·lectius més vulnerables de l'impacte de la crisi de la Covid. S'ha complert un any de l'esclat de la pandèmia, que ens va fer viure un confinament dur, llavors, durant la primera onada, posteriorment una relaxació de les mesures restrictives que s'han anat dictant segons les dades epidemiològiques del moment. Això s'ha traduït en limitació d'activitats, molts negocis en números vermells, famílies que han vist com se'ls tallava l'aixeta dels ingressos i, en general, més dificultat ja per persones que vivien en situació de vulnerabilitat. En tot aquest context, Llamazares ha explicat que s'han destinat recursos materials i humans perquè ningú sentís que se l'havia deixat de la mà. Ha dit que la línia per aquest 2021 és la mateixa i que per això el pressupost del seu departament s'ha incrementat fins als 4.100.000 euros.
De cada 100 euros que es gasti l'Ajuntament de Calella durant aquest 2021, 7,10 euros seran per desenvolupar actuacions de protecció i promoció social. El pressupost de política social s'ha incrementat en 110.000 euros per atendre les situacions de vulnerabilitat que està provocant la crisi del coronavirus. I diu el tinent d'alcaldia, Ramon Llamazares, que no és una xifra tancada.
El pressupost que hi havia aprovat en 2020, evidentment, com es pot imaginar, doncs moltes partides es van superar. Uh-huh. Quines es van superar? Doncs sobretot el que és el que li comentava abans, no? L'alimentació, els ajuts mensuals i sobretot també el SAT, el Servei d'Atenció a Domicili. Llavors, clar, en veure que aquestes partides són les que més necessitat han tingut aquest 2021, el pressupost està en 1.400.000 euros i si fins i tot calgués destinar més recursos econòmics per poder mantenir aquest mur de contenció, no?, que li comentava al principi que estem fent des de la meva àrea, doncs evidentment així ho faríem perquè no pot ser d'una altra manera.
Un any després de l'esclat de la pandèmia, el titular de l'àrea de política social ha fet balanç a la ràdio de la gestió feta per contrarrestar l'impacte de la crisi. Ha parlat de les persones que hi ha darrere de cada negoci que tanca, família que es queda a l'atur i sense cap ingrés, gent gran aïllada, infants i dones sense protecció. I Amazares ha dit que davant d'això s'ha estat treballant per aixecar un mur de contenció amb tots els mitjans que tenien a l'abast.
En molts àmbits ha estat molt destructiu des del punt de vista no només amb famílies, és que és l'àmbit de famílies, és l'àmbit també de gent gran, és l'àmbit d'infància, és l'àmbit de dones que han patit la violència masclista. Evidentment sempre és insuficient, però tenint en compte el que representa un ajuntament i les possibilitats són limitacions que pot tenir un ajuntament, déu-n'hi-do, i és jo penso que és de valorar la resposta que s'ha donat.
Destructiu i horrorós són algunes de les paraules que Llamazares ha utilitzat per descriure el que ha passat en aquest any de pandèmia, en concret a l'hora de parlar dels casos de violència masclista que s'han denunciat a Calella.
59 casos, episodis de violència masclista. 59 dones que han patit episodis de violència masclista i que durant el confinament s'han hagut d'estar amb els seus agressors a casa. 42 ordres de protecció, que es diu ràpid, a la nostra ciutat, insisteixo, a la nostra ciutat, a Calella.
El tinent d'alcaldia de Política Social ha posat de relleu la feina del personal de l'àrea, assegurant que han estat treballant al peu del carrer des del primer moment, amb horaris ampliats, a diferència dels serveis d'altres administracions.
Ramon Llamazares, que també ha llançat un missatge d'esperança, dient que el 2021 serà segur l'any de la reactivació i la recuperació econòmica gràcies a la vacunació, tot i que aquesta s'està desplegant d'una forma més lenta del que s'esperava.
En aquest sentit, ha dit que s'està treballant amb l'Hospital de Calella perquè la cooperativa l'amistat pugui ser, com amb la campanya de la grip, també un punt de vacunació del coronavirus quan s'estengui a la població en general.
També estem treballant ara perquè aquest espai també sigui un centre de vacunació i poder facilitar en aquest sentit, en el CAP i en l'hospital, un espai més on poder vacunar el més ràpid possible tota la població. Però el factor clau és que la vacunació, les vacunes, millor dit, arribin.
Des del govern s'explica que s'ha reforçat la partida que es destina a Càritas per cobrir els dèficits alimentaris de la població en situació de vulnerabilitat, però es descarta obrir un menjador social, com se l'ha reclamat des de l'oposició.
Disparitat d'opinions sobre la possible platja per gossos davant del camp de futbol de mar. Entitats i establiments propers a una de les zones possibles, una de les que podria acollir aquesta platja de gossos, han reaccionat a la iniciativa que proposa la consulta popular que s'ha de fer al llarg d'aquest any. Mentre que a uns no els hi sembla pas malament perquè diuen que la platja hi dona per tothom, ja cabuda per tothom, altres opinen tot el contrari. Consideren que destinar aquest espai a la platja pels cans seria un greuge comparatiu per una zona ja repleta d'activitats.
La consulta sobre si Calella ha de tenir una platja per a gossos o no, no ha deixat indiferent a ningú. La disparitat d'opinions no és tant per si és necessària o no, com per l'emplaçament que ha de tenir. Un dels restauradors de la zona, Joan Roig, del restaurant La Gavina, ha exposat que la platja per a gossos restaria molt espai a calellencs que van a banyar-se en aquesta zona buscant una mica de tranquil·litat.
Qualsevol guingueta d'aquí Calella, si a 50-60 metres et fiquen una platja de gossos, crec que la majoria diria que no, no li agradaria. A més, crec que la zona aquesta que tenim aquí, que va des dels pescadors fins al club nàutic, no tenim molt d'espai. Ja sé que és una zona davant del camp de futbol que tothom diu que no hi va molta gent. Però crec precisament que és el contrari, va molta gent de Calella a banyar-s'hi perquè no troba el turisme que hi ha en altres llocs. Hi han quatre sortides d'embarcacions que davant no hi pots ficar-hi la tovallola. Si aquesta hi fiques una flotació de gossos, al cantó no s'hi ficarà ningú a prendre el sol. Vull dir, ja que és un tros de platja que hi ha moltes coses posades amb 500 metres quadrats.
En la mateixa línia s'han expressat des del Water Sports Center. Bianca Mena ha apuntat que estan a favor de les platges per a gossos, però consideren que aquesta ubicació no seria l'adequada per la gran quantitat d'activitats que s'hi apleguen i els dies escolars que cada estiu fan el casal allà.
Estem d'acord que hi hagi una zona per gossos, això sí que estem molt d'acord, però justament en aquesta zona pues no estem gaire d'acord, perquè pensem que és una zona que van, sobretot, hi van molts casals, no només el nostre, hi ha molts casals de nens a fer activitats. I nosaltres també particularment allà pues, tenim, juguem a vòlei i realitzem jocs a la platja. I clar, nosaltres tenim molt poc espai, realment treballem amb moltíssims nens, i aquell espai ens va molt bé.
Altres entitats properes a la zona no s'oposen al projecte. Des del Club de Vela no ho veuen com un problema, però resten a l'expectativa de com funcionarà. Segons Joan Pera, els gossos tenen el mateix dret que qualsevol altre ciutadà a poder gaudir del litoral calellenc i ha defensat que es podrà conviure perfectament amb els banyistes.
S'ha de veure com funciona, però no crec que sigui pas un problema molt gran que tenir els animalers de companyia allà banyant-se. Tothom pot anar a la platja i ells també. Ara hem de fer l'assemblea i en parlarem. Però no crec que sigui... Jo personalment no veig que sigui un problema. La platja és prou gran per tenir diferents activitats.
Des del Club Nàutic veuen també raonable la iniciativa. Xavier Catalán, qui està al capdavant del club, creu que si hi ha problemes no serà tant pels animals, sinó pels seus propietaris.
En principi a mi no me sembla malament, així m'explico. El problema que més greu dels gossos, jo trobo jo que són les persones que porten els gossos. Que si los porten de forma normal i sense molestar als veïns, no passaria res, al contrari. Jo crec que també gossos són gossos i hem de tindre també un espai.
Malgrat tot, l'emplaçament que tindrà aquesta platja de gossos, en el cas que guanyi el sí a la consulta, continua sent la incògnita. Segons el grup promotor, que encara que creuen que el camp de futbol seria una de les millors ubicacions, diuen que li pertoca a un equip tècnic decidir l'espai tenint en compte criteris específics i uns estudis previs.
Esquerra reprova les formes amb què el govern s'ha pronunciat públicament en relació a la Bruna per la dissolució de l'assemblea que coordinava el centre social ocupat i alhora la resposta que ha donat a la regidora de la CUP, Núria Freixas. En una entrevista al programa La Ciutat, Pilar Rocafort, la número 2 del Partit Republicà, ha explicat que la gestió municipal de l'últim any i mig és millorable i ha retret a l'executiu de Candini que no hagi volgut aprofitar la mà estesa que se li ha ofert des de l'oposició, especialment en els últims mesos d'escalada de la conflictivitat interna i amb el veïnat. Amb tot, Rocafort ha negat que des de l'Ajuntament se n'hagin rentat les mans, com va afirmar Freixas, però també que la Bruna com a centre d'acollida no ha estat un problema creat per la CUP i la Bruna, com deia, en aquest cas, el comunicat del govern de Junts i el PSC de la setmana passada.
La regidora Pilar Rocafort ha exposat que la Bruna ha evidenciat un problema intrínsec de la societat actual, el de les persones a qui se'ls nega el dret a l'habitatge, i ha advertit que anirà a més per culpa de la crisi socioeconòmica derivada de la pandèmia.
El problema genera des del moment en què hi ha persones a la societat, no parlem de Calella, parlem en general, persones en situació de desarrelament, persones sense accés a un dret bàsic com hauria de ser l'habitatge, sense accés a uns subministraments bàsics. Per tant, el problema es genera per si mateix. El que fa, entenem, l'Assemblea de la Bruna és trobar-se en aquesta situació i, dintre de les possibilitats, intentar gestionar-ho el millor possible. Recordem que la pròpia Assemblea va gestionar una expulsió de persones que havien generat conflicte a l'interior del centre. Per tant, sí que és una situació doncs molt difícil de gestionar, però pensem que també s'ha de posar en valor.
Des d'Esquerra s'aplaudeix la feina que s'ha fet des de l'Assemblea de la Bruna davant de situacions d'emergència habitacional i alhora reconeix que l'Ajuntament ha fet gestions per acabar donant-hi respostes, sobretot en els casos de major vulnerabilitat, però, diu Rocafort, que no han estat suficients.
Entenem que l'Ajuntament no se n'ha rentat les mans, que el 6 de novembre es va aturar el desnonament, que després, des de Política Social, s'han fet accions amb persones i famílies en concret que eren allà, però probablement hi ha hagut temes que no s'han treballat prou profunditat, o aprofitant al màxim els recursos disponibles, o aprofitant al màxim també tota la predisposició del conjunt de partits que estàvem disposats a col·laborar.
I ha posat d'exemple l'estira i arronsa que hi ha hagut amb els empadronaments fins a la intervenció del síndic municipal, que ha permès que es garanteixi un dret bàsic a totes les persones. Amb tot, per Rocafort, el govern no se n'ha rentat les mans, com va declarar Freixas. Això sí, troba desproporcionades les formes en què se li va donar resposta, qualificant les paraules de la portaveu de la CUP de cíniques.
Una afirmació feta en un mitjà de comunicació local com és que l'Ajuntament se n'ha desentès no és correcta. Entenem que s'ha de contrarrestar amb informació de les actuacions fetes, en cap cas entrant en un atac personal o parlant de cinisme, no? De conducta cínica, fent referència a una persona membre del plenari.
Esquerra exposa que garantir l'accés a l'habitatge és un dret de les persones i una assignatura pendent de les administracions que no es pot atribuir només a les polítiques públiques locals i que a Calella, malgrat tot, hi ha la Fundació Habitat Solidària que permet abordar aquesta problemàtica.
Avui dilluns ha començat el període de preinscripció pel segon cicle d'educació infantil i primària que s'allargarà fins al 24 de març. A Calella la gestió de les sol·licituds es farà des dels propis centres, és a dir, Escola La Minerva, Alfar, Escola Pia i Escola Freta, però, a diferència d'altres anys, les famílies hauran de fer els tràmits en línia. La Generalitat de Catalunya ha posat en marxa el portal Preinscripció 2021-2022. Allà permet conèixer tota l'oferta educativa que hi ha al territori, fer la tria i volcar la documentació que és necessària, bàsicament el llibre de família i el DNI del pare, de la mare o del tutor legal de l'alumne. Qui no disposi dels mitjans electrònics per fer aquests tràmits en línia podran acudir a rebre ajuda i assessorament a l'Oficina Municipal d'Escolarització de Calella.
Aquesta oficina està a les dependències municipals de la fàbrica Llobet Guri, on assessoraran i acompanyaran a les famílies que no puguin realitzar la preinscripció telemàtica. Caldrà, però, que demanin cita prèvia al telèfon 93 769 08 36 o per mitjà d'un correu electrònic a aj035.ensenyament@calella.cat. Avui arrenca el procés per al segon cicle d'educació infantil i primària fins al 24 de març, a partir de dimecres 17 de març i fins també el 24 4 de març pels alumnes que comencen educació secundària obligatòria. El calendari estableix que entre els 25 i 26 de març es faci lliurament de la documentació necessària i que de cara al 19 d'abril es publiquin les llistes de sol·licitud amb la puntuació provisional. L'endemà es podran començar a presentar al·legacions que s'hauran resolt abans del 30 d'abril. En el cas d'empat, el sorteig es farà el 5 de maig als serveis centrals del Departament d'Educació perquè dos dies després es pugui presentar ja la llista ordenada. A principis de juny ja es farà pública el llistat d'alumnes admesos i la llista d'espera. La matriculació al centre escolar assignat es farà entre el 14 i el 18 de juny. Educació informa que aquest procés també es farà de forma virtual per evitar aglomeracions en els centres.
En el cas dels alumnes de batxillerat i de cicles formatius de grau mitjà i d'arts plàstiques, hauran de presentar la preinscripció de l'11 al 17 de maig. En el cas dels que vulguin iniciar estudis formatius de grau superior, el període començarà el 25 de maig i s'allargarà també una setmana. Aquest cap de setmana, la majoria de les unitats de l'agrupament Escolta Montnegre han recuperat l'activitat. Dissabte va ser el primer dia en què totes les unitats van poder fer cau, ja que la setmana passada només van poder-ho fer els més petits, les unitats de castors i llops.
I han tornat tots adaptant l'escoltisme a la nova realitat i seguint totes les mesures de seguretat. Dissabte a la tarda, les diferents unitats del cau de Calella pujaven al pati de l'Os, on van realitzar les seves respectives activitats. L'objectiu era ser el màxim temps possible a l'aire lliure. Marta Noguer, cap de l'agrupament Escolta Montnegre, va explicar en declaracions a aquesta casa que tenien moltíssimes ganes de tornar i que feia molt bones sensacions.
Les sensacions són bones perquè ens han tornat a deixar fer cau i això és el que més ganes teníem, la veritat. Però bé, la veritat és que avui és el primer dia que hem pogut fer cau totes les unitats. La setmana passada només ens deixaven castors i llops, que són els més petitons, i bé, hem canviat bastantes coses, la veritat. Ara hem de treballar amb grups de 6, intentem fer cau a fora, a l'exterior, perquè el nostre edifici, sí, és un edifici molt gran i tenim la sort de tenir-lo, però no podríem mantenir les distàncies de seguretat que ens demanen.
De moment, l'agrupament ha reprès les activitats d'un sol dia perquè queden prohibides les sortides que impliquin una pernoctació i, per tant, per Setmana Santa no hi haurà campaments.
La policia local de Pineda va detenir la matinada de divendres a una veïna de la població per conducció temerària, per resistència i desobediència a l'autoritat, conducció també sota la influència de begudes alcohòliques i negativa a sotmetre's a les proves de detecció de drogues. Els fets van passar sobre les 5 de la matinada, quan una patrulla que estava realitzant vigilància per la zona de Poble Nou va detectar un vehicle que circulava sense l'enllumenat reglamentari i fent lliscar les rodes per l'acceleració. Els agents llavors van indicar a la conductora que s'aturés, qui va fer cas omís, accelerant i donant-se la fuga. La patrulla de la policia va començar a perseguir-la fins al passeig Europa, on va col·lisionar amb diversos vehicles estacionats a la calçada. La conductora va intentar marxar, fugir a peu, però els agents la van aturar i detenir. A conseqüència d'això, van resultar 7 vehicles danyats, un immoble i també una senyal de trànsit. La policia local de Pineda ja ha informat que els propietaris dels vehicles poden dirigir-se a la comissaria per facilitar-los totes les dades per reclamar a l'asseguradora. I des d'avui ja està prohibit fer qualsevol tipus de foc en zones properes al bosc sense una autorització expressa. Això es mantindrà fins al 15 d'octubre. L'objectiu d'aquesta campanya és prevenir els incendis forestals amb l'arribada dels mesos d'estiu. Quan pugen les temperatures, els boscos assequen i augmenta el risc d'incendi. Les restriccions s'apliquen a un radi de 500 metres de zona forestal. La prohibició afecta sobretot a les activitats agrícoles i des d'avui, per exemple, ja no poden cremar rostolls, marges ni tampoc restes forestals sense l'autorització explícita. Tampoc es poden llançar coets, focs artificials, globus o altres artefactes que continguin foc. Com a excepció, sí que es podrà fer foc dins les àrees recreatives i d'acampada i en parcel·les de les urbanitzacions sempre i quan s'utilitzin barbacoes d'obra amb mata espurnes. Les sol·licituds de les autoritzacions de crema caldrà presentar-les a les oficines del Departament d'Agricultura. En esports, la UEC ha perdut aquest cap de setmana els dos partits contra l'Esteller Bonanova, líder de la classificació de la Lliga Catalana. El primer el van perdre amb un resultat molt ajustat de 27 gols a 25, el segon per 29 a 32 gols.
Els calellencs van començar el segon partit sabent la dificultat de la trobada, ja que s'enfrontaven al líder. Tot i una primera part amb un marcador molt igualat, l'equip barceloní va aconseguir avançar-se amb dos gols. A la segona part, l'equip rival va demostrar que eren els líders i, tot i no deixar de lluitar, la UEC no va poder fer res, arribant a la final del partit amb el marcador per 29 a 32.
I els equips tant femení com masculí de Divisió d'Honor del Termo Tour de Tenis Taula han pogut reprendre la competició també aquest cap de setmana passat.
L'equip femení del Suriscalell ha aconseguit dues victòries importants en el seu retorn a la Lliga, una Lliga que enguany està condicionada, com tot, per la pandèmia i es desenvolupa de manera diferent, ja que es lluga amb concentracions i en grups de 5 equips. En el seu debut, després d'un any, Alba Fernández i Clàudia Pérez van guanyar el Ripollet per 2 a 4 i el Sant Cugat per 1 a 5. Pel que fa al masculí, també van tornar dissabte a la competició després d'un any. Els calellencs, però, van perdre 4 a 2 contra el Sant Jordi d'Eivissa, uns equips més forts de la categoria. A la tarda van guanyar per 4 a 2 a un Sabadell castigat per les baixes.
Meti Polit us ofereix el temps.
Molt bé, doncs falten poc més de 3 minuts i mig perquè siguin en punt 2:15 del migdia. Moment per conèixer la previsió meteorològica per aquesta tarda. Quim Serra, bon dia.
Hola, bon dia. Avui la situació meteorològica de moment marcada per un temps en conjunt força tranquil, encara amb restes de núvols a primeres hores del matí d'avui, però que marxaran ràpidament i s'imposarà el sol. Aquesta tarda, i si hi ha algun núvol prim, serà poc important. Per la seva banda, els vents bufaran fluixos del sector sud i les temperatures en conjunt han baixat una mica cap a l'interior de la comarca, però en alguns punts de la costa s'han mantingut o fins i tot han pujat lleugerament respecte a les d'ahir. Les màximes doncs, tampoc han d'experimentar canvis importants. De cara a demà dimarts, s'espera que al matí puguem tenir alguns núvols baixos, poca cosa. La temperatura també baixarà lleugerament, la mínima, la màxima, per contra, pujarà una mica. Amb vents que continuaran fluixos del sector sud a sud-oest i la situació marítima tranquil·la a tota la costa maresmenca.
Meti Polit us ha ofert el temps.
Neti Polit ofereix els seus productes d'higiene professionals a empreses i establiments que estiguin oberts o que es disposin a obrir properament, així com a clients particulars. Neti Polit disposa de productes amb efectivitat satisfactòria i homologada per la neteja i la desinfecció de terres, mobiliari i mans. Per la neteja i desinfecció de terres i mobiliari, us recomanem el DL21 Fungibac. Per la higiene de mans, el nostre gel hidroalcohòlic Gelman H, en formats de 1 o 5 litres. Consulteu les ofertes vigents. Informació de dilluns a divendres de 9 a 13 hores al 93 766 0074, i per mail netipolit13@gmail.com. Neti Polit, carrer Sant Jaume 442, Calella.
Aquesta passada nit s'han entregat els Grammys, els premis musicals més importants a nivell internacional. Han tingut, de fet, accent femení perquè 6 artistes s'han emportat els gramòfons d'or en les categories més importants, les més significatives. Una de les divas dels últims anys s'ha convertit en aquesta última edició en la cantant que n'acapara més. És Beyoncé.
Beyoncé ha guanyat el Grammy al millor vídeo musical i un altre la millor actuació d'R&B per Black Parade, aquesta que sentim de fons.
També hi ha notícia musical que ens toca més de prop, i és que el grup del confinament acaba de treure nova cançó.
Stay Homes ha publicat una cançó a Instagram amb el títol Am If Homes Again We Are Back. El grup ha integrat per Klaus Strong, Guillem Voltó i Rai Beneta ha tornat a enregistrar una canció al mateix terrat on van presentar la majoria dels seus temes durant el confinament. Aquest matí el vídeo ja tenia més de 221.000 visualitzacions i gairebé 43.000 m'agrada.
Marxem doncs amb la cançó dels Stay Homes que ens permet tancar el cercle d'aquest informatiu que obríem parlant de l'arribada del coronavirus a casa nostra ara mateix. Aquest cap de setmana s'ha complert un any des de la irrupció de la Covid aquí. Marxem amb els Stay Homes. Fins demà. Adéu-siau.
Em vaig enamorar. And I don't wanna wear pijama. I
wanna wear pijama.
And I don't wanna wear
wasters in the rain. Just came here to play.
2, 3, 4, 5's on the stereo. Woo! It's a motherfucking Comas again. But now we're coming back with our songs. And it's a motherfucking homeless again. We think we're killing you. Alright, 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 alright. It's a motherfucking homeless. Motherfucking homeless. Motherfucking homeless again. It's a motherfucking homeless again. We think we're killing you. We think we're killing you. Que paso.
Recupera l'informatiu a radiocalellatv.cat.